Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana amb companyia del Joan Corbera. Joan, molt bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
El Joan Maria Claveguera, bona tarda, Joan Maria.
Com estem? Bona
tarda. I el Leandro Lambor, director de l'Agència IFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Benvingut també. El convidat del Converses aquesta setmana és el senyor Carlos Losada. Senyor Losada, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I encantat de conèixer-lo, eh? Que no ens havíem posat cara mútuament, però bueno, Carlos Losada amb Carlos Losada. Que això està molt bé, eh? Aviam, el senyor Losada és exdirector d'ESADE, professor d'aquesta prestigiosa escola de negocis i ara també portaveu i impulsor d'Units per Catalunya, un nou partit polític que ja està en marxa. L'han posat en marxa, doncs, 27 importants personalitats del món de l'economia, de l'empresa i de la societat catalana. La pregunta, jo crec que és bàsica per començar. Tothom diu que això és el foc nou de Unió Democràtica de Catalunya, senyor Losada. És així o no?
No. És així. Units per Avançar neix d'iniciativa fonamentalment de persones professionals, classe mitjana, que tenen una preocupació fonda de com tenim el país, de lo que està passant en aquest moment al nostre país. Però sí que és veritat que des de la perspectiva de posició política som catalanistes, som un partit de centre que intentem que la gent que està entre el centre dreta i centre esquerra es trobi còmode amb nosaltres. No som partidaris de la independència, tenim una política social molt desenvolupada en el nostre projecte, tenim una tradició social cristiana definida, i això és lògic que la gent de seguida faci una similitud a un espai polític que abans ha estat ocupat precisament per la formació que vostè ha dit, però certament no. Dit això, jo sóc el primer que no paro de convidar a la gent, antiga gent d'Unió, que vingui amb nosaltres, perquè creiem que s'han de trobar a casa d'ells. Si no estuvessin a casa seva, hauríem fracassat. De la mateixa manera que si no som capaços de que gent que no ve d'aquesta tradició estuvessi també a casa seva, també hauríem fracassat. Seria un tema d'eixamplar l'àmbit social on normalment s'ha adreçat Unió.
Hi ha espai per a la seva formació dins d'aquest pastís que és el pastís del mapa polític català? Calia un tros per vostès? Creuen que hi ha un foradet?
Potencialment molt alt.
Han fet un estudi de mercat, podríem dir.
Sí, més que fer-ho, hem aprofitat estudis polítics que ja existeixen, i el que es dibuixa és que l'espai catalanista, no partidari de la independència, en l'eix esquerra-dreta, que és relativament centrat, com deia, centre-dreta, centre-esquerra, són més de 2 milions de persones. Una altra cosa és convertir aquest potencial vot en un vot concret en una formació política com la nostra. Això ja és una altra cosa, ja és un altre dir, i que caldrà moltíssim esforç, evidentment. Mira, però escolta, potencialment sí, clarament sí.
Entre els 27 que han donat el pas endavant per fer això d'Units per Catalunya hi ha el senyor Salvador Sedó, Marta Sorroca, dirigents de tota la vida de la Democràtica de Catalunya. També hi ha el senyor Duran Lleida.
No, dels 27 no. Són 7 dels 27, 7 són antics, sí. Persones vinculades. I després, arrel d'una tertúlia com la que tenim, sí, ara, o d'una entrevista que tenim ara, sí, se'm va ocórrer dir, i ho vaig dir de veritat, i dir, escolta, que estaríem encantats, si vol militar en el nou partit, que estaríem encantats. I l'endemà, doncs, va presentar la butlleta.
S'hi va apuntar. Escolta, això està molt bé, no? Perquè el senyor Duran Lleida, tot i que es pugui dir d'ell, és un animal polític. És una persona que és polític 100%. Té ganes, el senyor Duran Lleida, de reenganxar-se a la vida política? Vostè ha parlat amb ell. Què li ha expressat?
Jo en el darrer any l'he vist dues vegades, una amb un dinar, una altra amb la presentació del seu llibre, el darrer llibre, i en els dos casos va manifestar clarament que no volia reincorporar-se a la vida política, amb tota claretat. Ara, dit això, jo més no sé, hauríem de parlar amb ell directament.
Bueno. Neix amb voluntat Units per Catalunya d'expandir-se per tota Catalunya, o aviam, com diuen els italians, piano piano, comencem per Barcelona ciutat, era metropolitana, i ja anirem enxamplant la base social, si és que es pot.
No, jo crec que és més aviat la primera formulació, sí? Que ha fet. Per nosaltres és molt important tenir presència en el territori. De fet, jo mateix aquesta setmana que comença ja faig diverses visites. Com deia, i sense cap complex, intentarem recuperar part de l'estructura que ha tingut Unió al territori, desitgem que es trobin, com deia, a casa seva, com en el cas de que va ser d'Unió, i certament també amb trobades amb representants tant socials com polítics com ciutadans que no han militat mai, que no han tingut una adscripció política determinada, però que avui creguin que està passiu el no donar un pas al davant, doncs és un risc. Nosaltres, la majoria de nosaltres, no hem tingut mai una vocació política de partit. Com dic, dels 27-20 no hem militat mai en cap partit, i ha estat una mica aquest neguit de dir, escolta'm, alguna cosa hem de fer, perquè veiem que almenys allò que ens agradaria veure reflectit en la nostra societat doncs no està prou ben representat.
I què l'ha mogut a vostè donar aquest pas endavant de... ara mateix liderar aquest projecte, no?
Sí, fins a la propera convenció, que certament llavors es escolliran ja definitivament els líders del partit. Doncs a mi m'ha impulsat, jo li diria, una preocupació certa de la situació que veig en aquest moment, d'un trencament i progressiva divisió. Certament, encara compartint, i jo crec que molt positivament, la majoria dels valors que ens han fet grans com societat, però també mou el veure que hi ha unes oportunitats com mai al davant nostre, extraordinàries, i que només si som capaços de cohesionar-nos internament i cohesionar-nos amb el nostre entorn natural, que és Espanya, que és Europa, només amb aquesta cohesió interna i aquesta bona articulació amb l'entorn que ens és natural, en podem aprofitar aquestes oportunitats, que són impressionants. Les millores econòmiques que es preveuen, per exemple, els augments de productivitat que hi haurà en els propers anys, si són capaços de aconseguir aportar-los i repartir-los adequadament al conjunt de la societat, podem veure una societat amb unes millores de qualitat de vida, de qualitat humana, de serveis prestats a les persones, doncs molt alta, i és una oportunitat que no voldríem perdre.
Molt bé, doncs hi ha paraules demanades del Joan Maria, del Joan i del Leandro. Vinga, Joan Maria, que ha estat el primer. Endavant.
Bona tarda, senyor Lozada.
Bona tarda.
Bé, Units per Catalunya... Vostè
Units per Avançar, perdó. És que...
Units per Avançar. Vostè... Sí. Vostè ha fet aquesta precisió.
Jo he sigut jo que he caigut amb el mateix error. Units per avançar.
Vostè entra en política sense complexes. Jo el felicito perquè en aquests moments es necessita valor. Espero que sàpiga on es posa, perquè tal com està la situació, Espanya i Catalunya, doncs déu-n'hi-do.
Però la pena que hi hagi valents, clar, bé.
Si el felicito. Jo li demano coratge per continuar. Escolti, aquesta setmana vostè és una de les firmes que apareix en un manifest per Catalunya i la democràcia, en el que vostès demanen que se suspengui el referèndum que està anunciat per l'1 d'octubre a Catalunya. Deixi'm que li faci una pregunta amb el sentit contrari. És a dir, vostès no li recriminen res a l'estat espanyol, al govern espanyol, en aquest sentit? Li dic això perquè avui dissabte
la resposta és
787 alcaldes de 948 que hi ha a Catalunya s'han manifestat en el sentit, que formen part de l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, de que ells garantiran que amb els seus municipis es pugui instaurar les urnes i tirar endavant aquest referèndum. Clar, és una realitat enfront d'una altra. Vostès li recriminen alguna cosa a l'estat espanyol?
Com li deia, com avançava en el preàmbul de la seva pregunta, la resposta clara és sí. I de fet el document a què ha fet referència, en un dels paràgrafs, esmenta clarament la necessitat urgent, la paraula urgent és molt clau, de que el govern central doni passes per moure i evitar una situació com la que estem vivint. Per nosaltres és més clar encara, no ho diu ja el document, ho he dit jo en més d'una ocasió, el primer responsable per poder reconduir la situació és el govern central, perquè el govern central té poder, té possibilitat, té capacitat per poder fer una proposta que almenys pugui permetre seure. Jo entenc que l'estat central el que no pot fer és com ja he dit reiteradament, no tenir en compte que la sobirania rau en el conjunt de tots els ciutadans i no només en una part. Però dit això, és raonable i és lògic i és així. Més enllà d'això, es pot presentar una proposta molt clarament que permeti seure. Fet això, la responsabilitat immediata és del govern de la Generalitat, que hauria d'aturar el rellotge i seure. Ara, si em diu la resposta és molt clara, sí.
Sí. El que passa és que apareix com a
quan hi ha una part que no vol parlar, el gran senyor Losada, no?
Quina és aquesta part que no vol parlar, senyor Losada?
Home,
el senyor Losada ha dit que hi ha una part que no vol parlar. Home, li pregunto a l'altre senyor Losada, quina és aquesta part que no vol parlar?
Vull deixar clar que no tenim relació de família, no sé si fa mil anys potser sí que ho teníem.
Però el senyor Puigdemont se l'ha convidat a anar a Madrid, al Congrés dels Diputats, a explicar la seva proposta.
A fer un Ibarretxe, que se'n vagi cap a casa com li va passar al senyor Ibarretxe.
Que expliqui la seva proposta i que es posi a votació i endavant.
La pregunta continua damunt de la taula. Quina és la part que no vol parlar, senyor Carlos Losada, expresident de SADE?
Professor en aquest moment, professor i només que professor. A veure, jo crec que una cosa és el que es diu i el que es manifesta, el que s'explicita, i una altra cosa és el desig real. Jo crec que en aquest moment el meu sentiment és que cap de les dues parts té massa interès en seure, perquè per un i per un altre té molts costos seure. D'aquí el nostre neguit i gran part de les motivacions que han fet que quan un conjunt de ciutadans diguem, escolta, hem de donar un pas endavant, perquè cap de les dues governs en aquest moment té incentius clars a seure, perquè poden perdre molt en el moment que seuen, i per nosaltres això és dramàtic, perquè en el fons després hi ha un conjunt de ciutadans, la gran majoria, que ho està reclamant, ho està demanant, perquè necessitem donar solucions raonables, sensates, que no representin trencament, que representin una millora, un avanç social, i això no ho veiem. O sigui, si vostè em pregunta, doncs també crec que li he contestat amb molta claretat.
Corbera.
Sí, a les passades eleccions autonòmiques, Unió Democràtica va aconseguir 102.000 vots i ara és un partit que està en dissolució. Aquest és el seu punt de partida, podríem dir. Com pensa eixamplar aquesta base electoral? I una altra qüestió interessant seria saber, de manera transparent, com es financia el seu nou partit.
Molt bé, començo per la primera. Evidentment nosaltres aspirem a més. Aspirem ja veurem del que som capaços, però certament aspirem a 150-200.000 vots. No creiem que sigui bona la referència concretament a un partit polític, a una determinada situació, etc. La gran pregunta és la que vostè ha plantejat, de dir com això es fa més gran, no? Jo crec que es fa més gran a una proposta ideològica, política, de propostes socials, de propostes de millora d'autogovern, de millora d'entesa entre els catalans, entre nosaltres i amb el conjunt d'Espanya, nítida, clara, que certament va haver un moment, i encara jo crec que en una situació de polarització té dificultat de ser escoltada, però que cada vegada més la gent començarà a apropar-se a situacions d'aquestes, que és lògic, és el que deia abans, sociològicament hi ha més de 2 milions de persones que estan en aquest espai, que no el volem monopolitzar, nosaltres no creiem que siguem l'única alternativa, no? Però creiem que podem ser una i realment donar resposta a un espai orfe en aquest moment de formació política. La part econòmica, doncs mirin, en aquest moment posant cada dia diners de la nostra cartera per pagar-ho tot, per pagar si ens reunim en un local, doncs el paguem, si fem fotocòpies el paguem, i anem avançant, esperem tard o d'hora. La nostra idea fonamental és trobar en el crowdfunding, la financiació a través de petites donacions, una via important. Esperem també tenir gent que digui, home, doncs jo crec que aquesta formació val la pena i que puguin donar un pas una mica més significat, però en aquest moment la resposta
tenen,
és molt clara.
Segur que els han sondejat, home. No pot ser que vostès tinguin endavant una iniciativa política pensant que ho pagaran vostès de les seves butxaques.
El crowdfunding, jo acabo de dir ell, no? Vull dir...
Segur que han contactat amb algun gran empresari, però de veritat, d'empreses grans.
Doncs li puc contestar amb tota claretat. Jo dels 27 no puc posar la mà al foc, però jo li puc dir que no. L'únic que m'ha passat a mi des de fa unes setmanes que m'he convertit en la cara visible és un empresari que sí que em va dir, escolta'm, compta amb mi. És més aviat al revés. O sigui, jo n'he anat a veure, sinó ell em va dir, escolta'm, si necessiteu, estic disposat a recolzar-vos.
Leandro.
Sí, agafo una dada que ha esmentat dues vegades, no? Aquesta dels 2 milions de... 2 milions de persones que se situarien en l'espai catalanista, però no independentista, no? I un espai molt, molt transversal ideològicament, no? En aquest sentit, què està passant? Que a diferència del que és el bloc sobiranista, on sí que hi ha una plataforma ciutadana molt, molt activa, no? que és l'Assemblea Nacional de Catalunya, perquè en aquest espai immens, no? De 2 milions de persones, no és incapaç d'articular-se una plataforma civil, i el que sí que està passant és que sí que estan sortint diverses ofertes polítiques noves i altres que ja existien. Per què no es pot propiciar aquesta...
A veure, jo crec que la resposta és difícil, i jo no, probablement no la tingui en... no sigui capaç de respondre a tots els factors que el creen, que fan que sigui així. La primera, jo diria, és el resultat de la mobilització independentista, és el resultat de molts anys de treball, de molts, molts anys de treball, de gent convençuda, que és absolutament legítim, del seu projecte, que els hi fa il·lusió, que els atrau, que entre ells doncs, han anat animant-se uns amb els altres, i al llarg dels anys, de molts anys, de 15-20 anys, doncs, això finalment ha fructificat. Insisteixo, perquè per nosaltres, ho dic així de clar, també voldrien ser una formació que... independentista que creu que no és bo per Catalunya, ni per Espanya, ni per Europa, la independència o menys la declaració unilateral d'independència es trobi còmode amb nosaltres. Dit això, aquest és un, el temps, els anys que es porta, jo crec que treballant. L'altre és que els que no som partidaris de la independència, considerem que no és una solució, normalment no ens hem mobilitzat perquè no ens hem vist en necessitats de mobilitzar-nos. Això, per dir-ho així, prenent consciència de la necessitat de mobilitzar-nos cívicament el 2012, per dir-ho així, no abans. Dit això, també nosaltres sortim, pertanyem a un espai polític que en general, i jo crec que el cas del procés independentista és una excepció, en general la gent no es mobilitza gaire, o sigui, són gent més aviat, la típica gent que li diuen gent de seny, gent de classes mitges, que no tendeix a mobilitzar-se excessivament. Insisteixo que en aquest cas doncs, hi ha hagut l'excepció que ha esmentat. Jo crec que són factors estructurals. Dit això, també no hi ha hagut un aglutinador, un lideratge que hagi afavorit que això canviï, i esperem que això, a mesura que va madurant, la pròpia societat catalana va madurant, doncs es vegi la necessitat de donar un pas endavant. La meva crida a la gent que pugui estar escoltant és que d'una manera tremendament cordial, cívica, sensata, però doni un pas en la mobilització, que vol dir doncs, estar present en els actes públics, estar present en el dia del vot, que és fonamental, que es mobilitzi el dia de les votacions, que tingui paraula, encara que sigui amb Twitter, etc., amb els mitjans de comunicació. Jo això convido avui mateix a la gent normal, de seny, bueno, tots poden ser de seny, no dic que nosaltres tinguem l'exclusivitat de seny, això tampoc el vull insinuar, però que surti d'aquesta actitud més aviat passiva i tingui una major proactivitat en defensa del que ell creu que pot ser bo pel país.
Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Centre de Barcelona, en companyia avui del Joan Corbera, Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera, el convidat d'aquesta setmana, el senyor Carlos Losada, que és portaveu i impulsor del partit Units per Avançar, una formació nova que acaba de néixer, doncs amb voluntat de fer-se un forat dins del món de la política catalana. Hi havia preguntes demanades per part del Joan Maria un altre cop. Doncs, sí. Endavant, Clave.
Senyor Losada, permeti'm que li demani la seva opinió sobre fets de política que jo considero molt rellevants. Li dic això perquè jo aquesta setmana encara no he sortit del meu esturament pel fet de que amb la celebració dels 40 anys de la reinstauració de la democràcia que s'ha celebrat al Congrés dels Diputats no hi hagi participat, i això ha creat un gran debat polític, la figura d'un dels artífexs d'aquesta democràcia. Anava a dir, home, nova democràcia, home, relativament nova democràcia, que té 40 anys, no? Que és el rei emèrit Joan Carles I. Jo, personalment, jo no ho concebeixo com a qui ho hagi organitzat no se li ha acudit que algú podia considerar una heresia no convidar el rei Joan Carles, que amb el 23F, doncs, segons les versions oficials, va ser un dels grans garantidors d'aquesta democràcia. Uh-huh. Com ho contempla vostè, ja que està
a veure,
amb l'activitat política
la
des de fa poc?
La pregunta és molt, molt rellevant. Bé, bueno, jo, com diu, soc més neòfit que problem vostè per poder donar una resposta molt ajustada. Jo li puc dir, sí, però moltes vegades veig que molt assabentat. A veure, jo crec que en aquest cas concret hi ha una pugna de valors als dos clarament defensables. La primera és el reconeixement a una figura històrica del rei Joan Carles i del seu paper en el procés de la transició, i d'altra, jo suposo que la necessitat d'una institució, la monarquia, d'anar més enllà de la situació determinades imatges del Agnus Horribilis que va passar. Jo crec que ha estat aquest dilema entre què fem, responem adequadament al fet històric o realment, escolta, mirem cap al futur i ens enfoquem a realment el que ha de ser la monarquia del futur o el que sigui. Jo crec que han estat en aquest dilema. I els dilemes, com vostè sap també com jo, probablement millor, no tenen solució, i al final el que has de fer és fer opcions que totes tenen cost. Jo suposo que en un determinat moment, la veritat és que no sé qui, va dir, mira, entre aquests dos valors, al final opto per afavorir una monarquia que pensi que es vegi molt orientada al futur i no tant al passat. Jo crec que aquesta és la reflexió, i en aquest sentit entenc la decisió, l'entenc.
Una decisió que va prendre la Casa Real, això ha quedat molt clar, s'ha dit aquests dies, el rei Felip sabrà per què ho ha fet. Escolti, jo voldria tornar al tema del manifest que plantejava al començament del programa el Joan Maria, el manifest que s'ha fet públic aquesta setmana, l'han signat el senyor Duran Lleida, Jordi Hereu, la senyora Victòria Camps, Eugeni Gai, vull dir, gent important de la vida política, econòmica i social de Catalunya. Vostès, i vostè també, vostè me l'ha signat, parlen allí de que demanen al senyor Puigdemont que aturi el referèndum, no? Diuen que és un referèndum que atempta contra l'Estat i que democràticament no és homologable, no? Han rebut a dia d'avui alguna resposta per part del senyor Puigdemont? Esperen alguna resposta? Creu que els hi farà cas? O el senyor Puigdemont està al seu món i ha agafat un camí que, aviam...
A veure, jo crec que els presidents, pel seu rol institucional, el que hem de fer, més aviat som nosaltres els que hem d'anar a veure'ls, no? I aquesta és la nostra finalitat i la nostra pretensió, és anar a entregar aquest document els dos presidents que surten esmentats en el text. Dit això, esperem certament, i ho dic, vostè és un naïf i un va amb el llirí a la mà, miri, anem a intentar convèncer de dir, escolti'm, intentem fer un darrer és que no, o sigui, amb això tenim la convicció, els que hem signat, però la convicció ferma, no és un càlcul polític, és la convicció ferma de que ens farem mal tots. Si hi ha una cosa, això sí que així com sóc neòfit per unes coses, en altres tinc una mica més d'experiència perquè he treballat i durant molts anys he treballat. I si hi ha una cosa clara i que avui jo crec que té fins i tot un fonament que podríem dir, entre cometes, científic i en tot cas acadèmic, és que la possibilitat de país, de fer un país, passa per la qualitat de les seves institucions, públiques i privades, però la qualitat de les institucions. Qualitat vol dir capacitat d'incloure tots els diversos sectors, de que tots tinguin accés polític i després també econòmic a allò que és comú. La qualitat de les institucions s'ha demostrat al llarg dels anys com a la variable clau. Què ens fa realment mal als firmants del manifest? Que en aquest procés el que estem fent malbé i malbé profundament són les institucions. Començant per una que s'ha d'alguna manera desacreditat amb el nom tradicional, però li diré d'una altra manera per reacreditar-la, que és fer mal a aquell conjunt de regles de convivència comú en què ens hem dotat. Posar en risc, posar en dubte les regles de convivència compartides és un atac directe als elements institucionals d'un país. Insisteixo, sense bones institucions no hi ha un país de progrés.
Però el més greu és que això s'estigui fent des d'un govern, com el govern de la Generalitat, no? Això que ho faci un partit polític, poder, bueno, mira, és la seva opció, però que és un govern de la Generalitat, és el president el que lidera aquesta rebel·lió, no? Mm-hmm. Això és...
Bueno, la paraula rebel·lió és una
mica dura. En fi, aquesta iniciativa, proposta, aquest trencament de Catalunya amb la resta d'Espanya.
No, el que voldria preguntar-li és si vostès defensaran un referèndum pactat. Vostès estan per un referèndum pactat?
Nosaltres estem perquè qualsevol solució que es vulgui donar al problema català es voti. Això és evident. I aquí diria punt. Ara, aquest punt ha de venir garantit això per una... legislació, un reconeixement internacional, una legislació, la Convenció de Venècia és fonamental, és que són mínims. El propi reconeixement, el darrer informe de Nacions Unides dient no hi ha fonament per fer el que van a fer vostès, això és un altre mínim. Després, evidentment, la pròpia legislació en què ens hem dotat entre tots. Si això es dona, evident, i qualsevol mesura que es proposi o conjunt de mesures que es vulgui proposar per solucionar el problema de Catalunya amb el conjunt d'Espanya ha de passar pel vot, evidentment, dels catalans, evidentment, evidentment.
I quina és la solució per la que en general apostaria? Quina és la solució per la que en general apostaria?
Home, nosaltres el dibuixem en el nostre manifest. Tard o d'hora treurem un document sobre propostes específiques, però té que veure amb el reconeixement de Catalunya com a nació, dintre d'una realitat que és que Espanya, que té l'atribut de nació també, que no hem de negar uns als altres, ens hem de reconèixer el que som, i això és fonamental, reconèixer-nos cordialment, una paraula que he utilitzat abans, el que som. Després una modificació important del sistema de finançament que per nosaltres passa per la suficiència per poder fer les polítiques pròpies de la institució de la Generalitat, una millora de la qualitat d'aquestes competències, perquè el que es veu, hi ha competències exclusives, competències plenes, etc. El risc que hi ha en el model actual és que indirectament es poden anar afectant aquestes competències. Guanyar qualitat amb això per nosaltres és absolutament central. El fet de que no acaba de funcionar la quantitat de recursos davant el constitucional que ha plantejat el govern central i el govern de la Generalitat. Juntament amb això, determinades polítiques que volem fer i que voldríem per això tenir no només el marc legal sinó els diners, com dic, etcètera. Jo crec que això, a més, si vol podem anar fins i tot en temes concrets d'infraestructura, de serveis socials, etcètera, el podem anar desgranant, i això, sobre una taula i negociant, jo crec que podem trobar des del component fins i tot de reconeixement de la nostra pròpia realitat, del nostre nostra pròpia personalitat, del respecte del que és Catalunya, de la seva voluntat de ser, juntament amb aquests elements que són molt centrals. Diuen que això és peix al cove. No, escolti'm, això són coses molt importants que per nosaltres són centrals i que podem solucionar molts problemes socials si els podem abordar. Doncs jo crec que aquí hi ha un punt de trobada fàcil, que no ha de ser tan difícil. Fàcil no, però que no ha de ser difícil, ni tan difícil, ni que faci necessari un posicionament de referèndum unilateral d'independència.
El problema està en reconstruir el camí que s'ha deconstruït i tot el que s'ha fet malbé durant tots aquests anys, no? Perquè portem ja, no és un tema de mesos, no, Joan, sinó tema d'anys, que estem aquí.
Sí, precisament, posant l'òptica més cap endavant, una pregunta prèvia. Vostès estan formalment constituïts com a partit?
Sí.
D'acord. I en un eventual avançament electoral, primer, com escolliran el seu candidat? És a dir, si hi haurà primàries, per exemple, votarà la militància, etc. Aquest és un tema d'actualitat, no? I si estan ja preparats per poder-ho fer, o es plantegen l'horitzó de les municipals, quin és el seu horitzó electoral?
A veure, el nostre horitzó serà a les primeres eleccions que hi hagin. Si ens dius que estem preparats, certament ens agafa en la fase més incipient. O sigui, ens aniria molt millor que fos d'aquí X mesos o fins i tot un any.
Ara, l'any que ve, anirem, no? L'any que ve, per exemple. Primavera de l'any que ve, no? Que és el que és...
Llavors, però per respondre molt ràpidament amb això, la nostra previsió és fer una convenció a la tardor d'aquest any, i ahir s'escolliran, evidentment, de manera també absolutament democràtica els nostres representants.
És ciència-ficció pensar que el senyor Duran Lleida pugui encapçalar?
Em temo que sí. jo crec que el senyor Duran i Lleida ni té interès ni té en aquest moment l'espai polític que havia tingut. Jo crec que és ha dit que quin adjectiu ha utilitzat,
ciència ficció.
Doncs jo crec que sí.
El candidat serà diferent si les eleccions són al Parlament de Catalunya o al govern de l'Estat.
Probablement, sí. Sí, probablement.
Han parlat de la primavera, però no sabem quines seran les eleccions. No. Per tant, m'imagino que... Perquè tant poden ser unes com unes altres.
Bueno, jo parlo que un partit polític ha de tenir un lideratge, no? Una persona que lideri aquesta formació, una persona que tingui atractiu per als electors. No? Vostès veuen aquest paper, senyor Lozada?
Jo no. Veig. Jo sóc més aviat un professor universitari molt disposat a treballar molt, però molt, amb aquest projecte, perquè hi crec. Vull recolzar-ho, si cal ser la cara visible durant un temps o per un altres moments o en determinades serveis, ho faré encantat, però jo crec que entre altres coses jo crec que és molt important que entre la gent que tenim, jo crec que tenim candidats molt bons, extraordinaris, i jo crec que i més que vindran, perquè la nostra idea clarament en aquest moment és enxamplar. Agraeixo els micròfons de la COPE per convidar la gent a que entri a la nostra web i s'apuntin, evidentment.
Quin és el seu
sempre candidat? i quan estiguin d'acord amb l'esperit fundacional i l'ideari en concret, perquè això és fonamental. O sigui, nosaltres volem gent que cregui en allò que exactament que per nosaltres és el projecte polític.
Té un perfil de com ha de ser el líder de...
No, té un candidat, segur que no té un perfil. No, té un candidat, que passa que no ens el dirà. No,
quin és el Macron? Quin és el Macron de...
Jo crec que en aquest cas... estan fent una transferència del que podria ser una situació política normal. En el nostre cas, certament en aquest moment, tenim potencials candidats, però no en tenim, ni l'hem escollit, ni tenim encara clar qui pot ser. Ara certament hi ha gent molt bona, sí.
Vostè ve del món universitari, però també ha tingut connexions en el passat amb el món empresarial, no? Va ser president de Clicker... En aquest sentit, que vostè que coneix també el món empresarial català, creu que van ser justes o injustes les afirmacions que va fer recentment el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, quan va recriminar o va dir en el Cercle d'Economia l'últim dia que era una equivocació, bueno, que equidistància no era un camí correcte en aquest cas, no? Que no sempre es pot estar equidistant. Això va ser un retret injust.
A veure, un petit preàmbul. Per nosaltres el món empresarial és capdalt. Per dir-ho més clarament, l'empresa és fonamental en el projecte que defensem. Per sortir-nos de la situació actual i sobretot per tenir un futur àlgid, atractiu, amb possibilitats, necessiten més i millors empreses. I si no som conscients com a societat que necessitem més i millors empreses, malament. És cert que no volem ni una mala empresa, en el sentit d'alguns comportaments empresarials que veiem que el millor que podríem fer és fer fallida i desaparèixer. Però necessitem més i millor empresa. Dit això, el que ens interessa fonamentalment nosaltres del món empresarial és que faci bé la seva feina, el que ha de fer. No, en una situació normal no demanaríem ni crec que hem de demanar una vinculació política. Jo crec que en aquest sentit, el que dèiem abans de la importància de les institucions, les empreses el que han de fer és d'empreses, creant llocs de treball, creant productes i serveis per a la societat, pagant impostos, tota l'aportació que normalment fa una empresa. Ara, em diu, vostè en aquesta situació, home, jo no diria tant les empreses, jo diria les persones que hi ha darrere les empreses. Jo els diria i els faria la mateixa invitació que he fet abans en general a tota la ciutadania. Crec que estem en un moment que val la pena, deia, des de la cordialitat, des de la convicció, però des del seny, des de unes actituds molt dialogants, donar un pas endavant, no quedar-se a casa. És un moment de donar un pas endavant des d'aquesta posició que diríem nosaltres que és una posició de seny.
Joan Maria i Corbera, vinga.
Sí, escolti'm, ja que hem entrat, encara que tímidament, en el terreny econòmic, senyor Lozada, escolti'm, sembla que la crisi econòmica i financera ja és més del passat que no del present i del futur, però, esclar, m'agradaria preguntar-li a vostè quin és el moment que estem vivint? És a dir, en quin moment estem? Li dic això perquè jo crec que moltes famílies tímidament sembla que surten de la crisi, però encara n'hi ha moltes que diuen, escolta'm, això és cosa de la macroeconomia, dels periodistes, dels financers, però les famílies encara continuem sense notar-ho. És a dir, quina és la situació?
A veure, jo diria que per ser ajustats a la realitat s'ha millorat substancialment el panorama des del moment més dramàtic de la crisi. S'ha millorat molt. I això què? Ja estem? Doncs no, ni molt menys, perquè el que ens estem tenim al davant són canvis estructurals molt importants, molt més importants del que ens sembla. La revolució tecnològica farà canvis substancials en pràcticament tots els sectors empresarials, especialment els industrials, però en tots els sectors empresarials que coneixem.
Modificats substancialment. Molts articles.
Sí, ho he dit i ho reitero.
Repetidament.
Després, també, de manera molt important, el procés d'apertura de les nostres fronteres, el procés de globalització, d'internacionalització de les empreses, modificarà també moltíssim l'escenari empresarial, l'escenari econòmic. I així seguiria, doncs, amb una retaila de 5, 6, 7 grans reptes que tenim al davant, que és el que deia abans. Davant d'aquests reptes, en podem sortir molt afavorits, si em permet, amb un eslògan que no és aquest, de dir, escolti, en lloc de treballar, quan jo era petit es treballaven 7 dies a la setmana, després 6 dies a la setmana, després 5 i mig, ara treballem 5 o 4 i mig, doncs podríem arribar a treballar 3 dies a la setmana si fem un bon ús de les oportunitats que tenim al davant. Ara, per aprofitar el que em deia abans, els guanys de productivitat, les possibilitats que ens donarà l'economia i que tothom pugui treure-li un cert guany i que puguem distribuir adequadament amb un nivell d'equitat alta aquests guanys que podem tenir com societat, requereix una cohesió interna de qualsevol societat alta i una articulació amb el seu entorn altíssima. I sense la cohesió interna i sense una bona articulació amb l'entorn natural no aprofitarem aquestes oportunitats. Al contrari, en podem tenir problemes. Per què ens hem mobilitzat alguns? Perquè és que veiem que això avui no està passant i que fora bo que en un espai relativament curt, de 6 mesos, un any, ens posem a treballar a aprofitar aquestes oportunitats que estan passant pel davant nostre. De molts països estan aprofitant aquesta situació. Pensin que d'Àsia han sortit mils de milions de persones de la pobresa. Certament han passat de la pobresa extrema a la pobresa, o sigui, no és per anar a
tirar campanes.
Exactament. I queda molt recorregut per tenir una economia mundial que permeti la dignitat de les persones. Però s'ha millorat molt, moltíssim. Aquestes oportunitats hi són i passen pel davant nostre, i si no ens agafen cohesionats internament i ben articulats externament, no els aprofitarem.
I entre aquestes oportunitats hi ha el Brexit per Espanya?
El Brexit, a veure, el Brexit jo crec que és una mala oportunitat per Gran Bretanya, per el Regne Unit, per ser més exactes. Jo crec que és un error. Jo crec que la Gran Bretanya amb això ha comès un error que molts dels analistes econòmics i polítics ho reconeixen. Ara, què passa amb aquestes situacions? Que això és important que el tinguem també nosaltres en compte. El que és dolent per ells, en aquest moment, al conjunt d'Europa hi ha molta gent que està dient, quina oportunitat és per mi? Per exemple, la City. La City és un conjunt d'institucions de primer nivell que representen un moviment de creació de riquesa altíssim que el perdrà Londres. Que això dius, és que no passarà res. No, el perdrà. I hi ha molta gent que ja està movent-se per poder-ho portar. París, Frankfurt, hi ha molts països i moltes ciutats en concret que estan desitjant portar-se. Nosaltres estem amb una oportunitat molt alta, molt bona, amb l'Agència del Medicament, l'Agència Europea del Medicament. O sigui, és cert que per a Gran Bretanya és un problema el Brexit, però és cert que també crea oportunitats. Aquesta és la desgràcia del trencament, que no és evident que allò, que un trencament diguis, no, és que després ens estimaran igual. No. Hi ha gent que guanya amb el trencament. Hi ha empreses europees que poden guanyar, i molt, si aconsegueixen que la tarifa comuna europea s'estableixi en Gran Bretanya. Clar que Gran Bretanya lluitarà com una molt perquè això no sigui, sigui veritat, però si li posen una l'arancel comú, imaginem-nos, jo crec que no passarà, però d'un 4,5%, home, moltes empreses europees estaran encantades perquè substituiran el seu proveïdor britànic per un proveïdor europeu.
I creu que estem fent prou esforços per aconseguir l'Agència Europea del Medicament? Que jo penso que ha de ser un actiu molt important per a aquesta ciutat de Barcelona.
Molt cert, i a més es col·locaria en un sector molt important, que és el farmacèutic a futur, i que és el sector de la salut en general, en un molt bon lloc. Si a mi em diu, jo en aquest sentit soc més positiu. O sigui, la primera resposta li hauria de dir, i políticament li hauria de dir, no hi ha prou, hem de fer molt més, i és cert, hem de fer molt més. Ara, en un moment com el que vivim, que s'hagin posat d'acord diverses administracions...
Per és un èxit, no?
És un èxit, sincerament, no ho esperava. Però jo me n'alegro molt, molt.
Tot i que l'administració de la ciutat de Barcelona, amb l'alcaldessa Colau, ha estat una actitud molt tímida, Això ja li dic jo, Això li afirmo jo. Però m'agradaria que
es mullés més la senyora Colau.
Home, no? Som més de medicina alternativa. Vols dir això?
Això ho ha dit Joan Corbera. Corbera, pregunta al senyor Lozada.
Sí, a banda d'aquesta start-up que comença ara de partit, vostè ha estat al capdavant de, si més no, dues. Clicker, com a embrió del que ara és Vueling, i quan tenia 23 anys, si no m'equivoco, amb un grup d'amics va fundar Kernel, que era una empresa d'importació de microordinadors.
Sí, sí, si no això m'ha deixat vostè fora de lloc, perquè... Això és el meu...
Corbera és el convidat sorpresa sempre, que té la pregunta més amagada que et puguis imaginar. Aquí està, vinga.
Escolti, li agraden els reptes, realment?
Molt, molt. Jo crec que la vida... Jo tinc una visió de la vida, jo soc cristià, i tinc una visió de la vida com una aventura extraordinària, preciosa, una alternativa fantàstica, plena d'oportunitats. Se m'ha posat per davant de la meva vida, s'han plantejat oportunitats que he pogut aprofitar. La primera va ser... En el 79, un amic nostre que va estar als Estats Units i va dir, escolta, allà hi ha una revolució, tothom té unes maquinetes petitetes que li diuen PCs, després van ser els laptops i després són tots els ordinadors que tenim avui en dia, que s'estan venent com xurros, i a Europa no hi ha cap que ho porti. A Anglaterra començaven a fer coses, i aquí vam descobrir que hi havia un que havia portat una. I vam dir, escolta, és l'oportunitat, i ens vam llançar a muntar una empresa que portessin, en aquell moment vam portar, entre altres, els primers Apples, el Pet Commodore, el Sinclair, el Exidy, en fi, unes marques que avui ja pràcticament no es coneixen, han desaparegut. Però va ser una oportunitat, però fixi's, això és molt important i és molt interessant. Vam sortir abans de temps. Nosaltres hem tenit que retirar, no teníem muscle financer, vam sortir bé, no vam fer cap fallida i res, vam tancar simplement, però al cap d'un any i mig el mercat va esclatar i nosaltres ja ens havíem quedat fora. O sigui, ens van avançar excessivament el que seria la gran revolució de l'informàtica aquí.
Oleam, doncs queden 2 minuts de programa.
Sí, una pregunta molt, molt breu. Vosaltres, com a partit, us situeu a l'espai no independentista, no? En aquest sentit, amb la resta de partits no independentistes, PSC, Ciutadans, el Partit Popular de Catalunya, amb qui teniu més que parlar? Qui teniu més en comú?
Mireu, en aquest moment poca cosa parlar amb ningú, perquè hem de fer primer és treballar nosaltres per engreixar el projecte polític que representem, i aquesta és la nostra primera prioritat. Ara, certament, avançant el que és la contestació lògica al que em pregunta, és aquells que se sentin catalanistes. O sigui, per nosaltres la catalanitat és molt important, no és un tema marginal, és un tema constitutiu nostre. O sigui, la primera aproximació sempre serà a partits catalanistes que no vegin en l'independentisme la solució als nostres problemes, sinó que certament doncs vegin altres alternatives més, per mi, per nosaltres, molt més idònies, clar.
Molt bé, abans d'acabar, qui vulgui conèixer més d'Units per Avançar, com pot posar-se en contacte amb vostès?
A la web.
Aviam, a la web, vinga.
A la web. Units per Avançar, Avancar. Però sense... exactament, a la C Sevilla s'ha convertit en una C. Units per Avançar.cat.
Molt bé, senyor Carlos Lozada, gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres al Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Moltíssima sort, seguirem parlant i que vagi molt bé. Gràcies,
Molt agraït.
Gràcies també al Joan Corbera, al Leandro Lamor, al Joan Maria Claveguera. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, programa Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé, adeu-siau.